Són les 10 de la nit.
Programa especial Eleccions al Parlament de Catalunya amb Albert Soler.
Comencem a aquesta hora la desconnexió de Ràdio Sant Cugat, de Cugat Mèdia, dins aquest programa especial de la xarxa per a les eleccions al Parlament de Catalunya d'aquest 2024. Fins a les 11 de la nit seguirem l'escrutini general, encara que va força ràpid, i em sembla que abans de les 11 ja tindrem pràcticament el 100%, però també ens fixarem, evidentment, en els resultats de Sant Cugat, i que els repassarem ara, d'aquí una estona. I sovint, els resultats de Sant Cugat segueixen una dinàmica un pèl diferent als resultats generals de Catalunya. Ja durant aquesta hora també parlarem amb els representants polítics de la ciutat per conèixer la seva valoració precisament d'aquests resultats. I qui ens ajudarà aquesta nit electoral a analitzar tot el que passi és la periodista de Sant Cugat, la periodista Arantxa Díez. Molt bona nit.
Molt bona nit.
Gràcies per estar una nit més electoral aquí a Sant Cugat.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Avui l'escrutini, la veritat és que va força ràpid. S'han estrenat unes tauletes a cada mesa electoral que permet enviar els resultats quasi a temps real. Si vols, ara farem una repassada als resultats. Allò farem el minut i resultat d'en quin punt estem i fem el primer comentari, d'acord? A nivell català, perquè són eleccions catalanes, fem a nivell català un repàs molt ràpid. El PSC guanyaria aquestes eleccions amb 42 diputats i 753.000 vots. Són 100.000 vots més que fa 3 anys i guanya 9 escons també respecte fa 3 anys. També va guanyar llavors, però llavors a l'estret, amb un estret marge sobre Esquerra Republicana, que de fet Esquerra Republicana cau bastant, perd 13 escons, passa de 33 a 20 escons i perd també uns 240.000 vots. En segona posició, i Esquerra es quedava en quarta posició, però passem ara a qui queda en segona posició. Junts més Puigdemont per Catalunya. Guanya 4 escons, en tenia 32, passa a tenir-ne 36 i el nombre de vots és pràcticament igual, només n'ha perdut 3.000 vots respecte a fa 3 anys, però són aquells jocs que depèn de la participació, pots perdre vots però guanyar escons. En tercera posició, com dèiem, Esquerra Republicana, que perd té 20 escons i en perd 13. Gran pujada del Partit Popular, ja s'esperava, les enquestes ja anunciaven aquest gran ascens, guanya 11 escons, en tenia 3 i passa a tenir-ne 14, amb 188.000 vots més fins ara. Com a cinquena força situa Vox, que es manté en els seus 11 escons, més o menys un resultat molt similar al de fa 3 anys. Els comuns, aquí perden 2 escons, en tenien 8, passen a 6. Després tenim a la CUP, que també és l'altra gran derrotada, per dir-ho d'alguna manera, d'aquesta nit, que perd 5 escons, passa de 9 a 4, perd 5 escons i gairebé amb 80.000 vots menys. I també la gran sorpresa, ja ho intuïen les enquestes, però entra Aliança Catalana amb 2 escons, un per Girona i un per Lleida, i desapareix Ciutadans. Per tant, continuen 8 partits dins de l'hemicicle de la Ciutadella, però substituïm, diguem, Ciutadans per Aliança Catalana. Aquests són els resultats a Catalunya, però ens fixem-nos també, com dèiem, en els resultats a la ciutat, a Sant Cugat, perquè, com sempre, van una miqueta al marge dels resultats a nivell general. Aquí, com sempre, guanya Junts, o, diríem, els hereus de Convergència, torna a guanyar Junts aquestes eleccions, perd vots, és a dir, perd uns 1.500 vots, però, en canvi, guanya percentatge de vot respecte al global. Això, com dèiem, és qüestió de la participació, que en parlarem després, perquè ha baixat molt la participació respecte a fa 3 anys. Amb el 28% dels vots de la ciutat, Junts seria la força més votada a Sant Cugat. La segona força més votada és el PSC. Fa 3 anys va ser Esquerra, aquest cop és el PSC, amb el 20% dels vots i 6.300 vots. També es nota l'ascens del Partit Popular també a Sant Cugat. Passa a ser tercera força amb el 14% dels vots i 4.363 vots. Guanya 2.000 vots respecte fa 3 anys. De fet, fa 8 anys, volia dir, va ser la 8ª força més votada i ara mateix és la 3ª a Sant Cugat. Esquerra passa a ser la 4ª força, era la 2ª, passa a la 4ª, per un 6% dels vots, se situa només en un 11%, i 3.500 vots, gairebé en perd gairebé 4.000 respecte a fa 3 anys aquí a Sant Cugat. La 5ª força és els comuns, amb el 5,7% dels vots, la CUP, la 6ª, amb el 4,7% dels vots, tots dos perden vots també, i Aliança Catalana apareix amb 761 santcugatencs han votat aquesta força política nascuda a Ripoll. L'alcaldessa de Ripoll és la que comanda aquesta candidatura i apareix, diguem, els santcugatencs li han adjudicat 761 vots. Primera valoració, Arantxa, d'aquests resultats, tant a nivell català com a nivell santcugatenc, que és el que et crida més l'atenció.
Bueno, comparant, veient el que vaticinaven les enquestes, realment, si fem una barreja entre la del CEO i la del CIS, que són les dues que he seguit més, podríem dir que tot quadra. Era previsible que el PSC aquesta vegada, que va ser la força més votada el 2021, aquesta vegada també aconseguís la majoria en escons, per tant, no és cap sorpresa. És evident també que s'entra, jo crec, en una nova fase, no?, que se supera doncs aquesta majoria independentista que clarament desapareix. I en el cas de Sant Cugat, poques sorpreses. És cert que hi ha algunes pujades considerables, no? Ara mateix la comentaves, la del PP, per exemple, puja vots, però també hem de tenir clar que Ciutadans desapareix i que es confirma, no?, el càstig que va rebre Esquerra a les eleccions municipals es repeteix en el cas de les catalanes. És evident que la legislatura catalana ha estat irregular, accidentada, difícil, no? I per tant era molt fàcil que acabés pagant-ho en aquestes eleccions, com finalment ha passat, però jo crec que també hi ha una clau municipal a Sant Cugat. O sigui, aquesta davallada d'Esquerra a Sant Cugat no la podem llegir, crec, només en clau nacional, sinó també en clau local, no? I per això jo crec que es revalida aquesta baixada que ja vam veure a les municipals i es confirma que Sant Cugat és un partit, és un, no?, sempre havíem dit un feu convergent. Jo crec que més que la nova convergència, jo crec que és l'antiga convergència, no? O sigui que realment el que ha passat amb Junts per més Puigdemont, el que ha fet és una mica rearmar l'antiga convergència. Per tant, jo personalment no parlaria de nova convergència, sinó d'una revifada de l'antiga convergència, no?
Mm-hmm. Perquè realment tenim des de, abans de començar, hem fet una repassada als resultats, diríem, des dels anys, des de l'any 80, des del 1980, les primeres eleccions al Parlament, i realment sempre ha guanyat Convergència.
Sí, sí.
L'únic any que no va guanyar Convergència és quan va ser Junts pel Sí, perquè era, que va ser el 2015, que va ser Junts més Esquerra, direm, era Convergència més Esquerra Republicana, però, i després ja canvi, amb el canvi de nom de Junts per Catalunya el 2017 i el 2021, i ara amb Junts més Puigdemont, per tant, amb totes les variants de nom, però en el fons el mateix espectre ideològic i el mateix de tot, continuen guanyant. I per valorar precisament això, tenim pel telèfon ara mateix a la Marta Canes, presidenta del partit aquí a Sant Cugat i que anava de número 31 a les llistes electorals. Molt bona nit, Marta.
Bona nit.
Què tal, com estàs? Bé, no sé si ho esperaves o no, però ja podem dir que no seràs diputada, per això?
Bueno, això ho tenia bastant clar, però, bueno, sí, ara ja està confirmat. Digui.
Ara ja està confirmat, molt bé. Doncs fes-me aquesta petita valoració. Primer, quina valoració fas dels resultats a nivell català? Tenim un percentatge escrutat bastant alt, per tant, variarà poc, serà un diputat amunt, un diputat avall, i també els resultats de Sant Cugat, que, com comentàvem ara, realment és la força política més votada des de l'any 1980.
Sí, estem contents perquè el resultat a Sant Cugat ha sigut bo, com tu dius, no falla Sant Cugat amb la nostra opció política, per tant, amb això estem molt contents, i perquè més teníem així una mica de dubtes amb la participació, com estava anant, però ara que ja està bastant escrutat, doncs estem contents molt, molt satisfets del resultat a Sant Cugat.
Molt bé. Això sí, diríem, la participació ha baixat i això ha fet que a Sant Cugat, diríem, el resultat sigui... Fins fa una estona hi havia almenys vots, però ara estic veient que ja amb el 85% escrutat a Sant Cugat heu guanyat 700 vots, val? Per tant, no és que hagueu baixat, és més o menys un resultat molt similar, tot i haver baixat la participació. Per tant, és un bon resultat també a Sant Cugat.
Sí, jo estava mirant això, estava mirant el número de vots comparat amb les últimes, i ara que encara falten alguns col·legis, jo de fet encara estic al Casal de Mirassol fent recompte, i encara han d'entrar algunes meses que seran ja una bossa més de vots, i sí, ja he vist que m'hi han passat els 10.000, per tant, estem molt satisfets amb el resultat de Sant Cugat.
Molt bé, perfecte. Doncs, Marta, moltíssimes gràcies. Tindrem temps d'acabar de valorar i aprofundir en aquestes valoracions, i felicitats pels resultats.
Moltes gràcies.
Adéu-siau. Doncs tenim aquesta primera valoració del partit que ha guanyat les eleccions a Sant Cugat, segona força a Catalunya. I ara podem parlar també amb la segona força a la ciutat. En aquest cas és el Partit dels Socialistes. Podem parlar amb la seva portaveu aquí a la ciutat i també senadora pel PSC a Madrid. Helena Vila, molt bona nit.
Hola, molt bona nit.
Bé, es confirma, diríem, que a Catalunya heu guanyat les eleccions i que a Sant Cugat passeu a ser segona força. Suposo que una nit molt, molt especial i per celebrar.
Sí, efectivament, Albert, des del PSC estem molt satisfets i satisfetes per la confiança que ens ha dipositat la ciutadania. Considerem que el resultat, doncs, és prou clar, i els catalans i catalanes, doncs, han parlat i volen un canvi i obrir aquesta nova etapa a Catalunya. Així que, bueno, ara només demanar a la resta de forces del Parlament que no bloquegin l'únic govern possible, perquè Catalunya, doncs, necessita posar-se en marxa. I després, en clau local, doncs, vull donar les gràcies als milers, bueno, als actua ara mateix, als 8.210 santcugatencs i santcugatenques que ens han donat suport. Jo crec que es tracta, doncs, d'un gran resultat aquí a la ciutat i que ens posa, doncs, en aquesta direcció de canvi, amb seny i amb responsabilitat.
Molt bé. Mencionava abans el fet de que demanava que, diríem, que els altres partits no bloquegin l'únic govern possible.
Quin és? Sí,
exacte, quin és aquest únic govern possible?
Bé, doncs, un govern, jo crec que clarament, doncs, liderat per Salvador Illa, i jo crec que, doncs, la política és d'acords, és diàleg i és respectar, doncs, sobretot el que els catalans i les catalanes han dit a les urnes, i per tant, doncs, crec que ara això, obrim, doncs, una etapa que s'haurà, doncs, de parlar, que totes les forces polítiques hauran de parlar, i que clarament, doncs, la ciutadania ha dit que vol que estigui liderada, doncs, per Salvador Illa, i obrir aquesta nova etapa que socialistes, doncs, reivindiquem i tenim molt clar el projecte de país i el que necessiten els catalans i catalanes.
Molt bé, perquè ara mateix crec que el que seria el tripartit, diríem, el tripartit que va manar, diríem, a Catalunya durant 7 anys, no suma per un vot, no?
És a dir,
per un no arriba, no? Ara mateix?
Per un escó.
Efectivament.
Per un escó, per això.
Efectivament. Per això et deia que ara s'ha... Bueno, jo crec que això, que ara toca, doncs, que les forces polítiques, doncs, parlin, acordin i, sobretot, que respectin això, el que ha dit la ciutadania a les urnes.
Molt bé. Perfecte, Helena. Doncs moltíssimes gràcies. Tindrem temps també de fer més valoracions durant aquesta setmana que ve. Felicitats pels resultats i seguim parlant. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
Doncs ara ens hem parlat segurament amb els dos, diríem, que poden estar més satisfets aquesta nit a Sant Cugat, amb els dos partits. Com ho valores?
Home, clar, per això, no? M'ha cridat l'atenció que l'Helena digués tan contundentment que només hi ha una possibilitat, no? Un govern possible, que ara mateix, efectivament, no suma, perquè sumen 67, aquest tripartit, que si es revalida serien 67, no 68, per tant no té la majoria absoluta. Ha fet una crida a que no hi hagi un bloqueig. És evident que la lectura que fa el PSC no pot ser una altra, o sigui, hi ha ganes de canvi. És evident que el resultat és contundent. No és només la força més votada en nombre d'escons. No, a més, no sé, crec que és la primera vegada que el PSC aconsegueix majoria d'escons en les eleccions al Parlament. Per tant, realment, els resultats són històrics, no? Però hem de, jo crec que s'ha de concretar això de l'únic govern possible liderat per Illa, està clar, amb qui, no? Perquè ara intentava sumar bueno, el PSC i Junts sí sumen una majoria absoluta,
sí, per tant, Junts, sí.
O suficient, no? Absoluta i suficient per governar, i per tant, bueno, no és una opció descartable en cap cas, i si revises alguns dels temes centrals d'aquesta campanya, tenen molts punts en comú i una bona entesa darrerament.
Exacte, tot i que, diríem, sobretot des de la part de Junts es deia que no votarien, però sí que estan d'acord amb el quart cinturó, estan d'acord amb el Hard Rock, estan d'acord amb l'ampliació de l'aeroport. Vull dir que hi ha punts molt importants dels programes dels dos que sí que estan d'acord. Mm-hmm. Veurem què passa. Ara passarem a posarem un petit reportatge que ens ha preparat la nostra companya la Mar Castro. Perquè a Sant Cugat veurem exactament els santcugatencs que entren com a diputats. De fet, diria que ara mateix només hi entra Ignacio Garriga com a cap de llista de Vox.
Que per cert ha votat a Barcelona.
Sí, perquè ell viu a Barcelona. Mm-hmm. Sí, ara mateix viu a Barcelona, tot i que, com és molt conegut, va néixer a Sant Cugat, va anar a la Farga, i és santcugatenc i ell s'hi sent, però ara mateix viu a Barcelona. Doncs, en aquestes llistes electorals de tots els partits hi havia fins a 24 santcugatencs en aquestes llistes, 12 homes i 12 dones, però, com deia, segurament només Ignacio Garriga, ara mateix, amb els resultats que tenim a la mà, només tindria la cadira assegurada. Com deia, la Mar Castro ens ho explica amb aquest reportatge.
Sant Cugat és un municipi políticament molt potent en clau nacional, i prova d'això és que 24 santcugatencs i santcugatenques formen part d'alguna d'aquestes llistes electorals que s'han presentat avui, diumenge, la meitat de les quals són dones, tot i que la majoria de casos hi opten de manera simbòlica, excepte dos caps de llista, Ignacio Garriga per Vox i Clara Ponsatí per Alhora. El PACMA és el partit que porta més santcugatencs, un total de 6, seguit de Ciutadans amb 5. Junts més Puigdemont té 4 representants locals a les llistes. Els repassem. La llista de Junts més Puigdemont té 4 santcugatenques. Com deia, Marta Canes és la que se situa més amunt, ocupant el lloc 31, i a l'entrevista electoral amb Cugat Mèdia parlava així.
Nosaltres també demanem el vot a persones que no són independentistes perquè creiem que és just per ells tenir un millor finançament. No pot ser que nosaltres estiguem a la cua amb la capacitat que tenim de recaptar, que estiguem a la cua en molts temes, amb infraestructures, amb serveis i amb moltíssimes altres coses, amb uns diners que són nostres i ens pertoquen.
A la llista també són l'exmembre de l'executiva local i expresidenta de la delegació local de l'Associació Espanyola contra el Càncer, Estela Lós, de número 43, i la membre de l'executiva local, Maria José Mata, al número 71. Qui no hi és a la llista és l'exvicepresident del govern fins a l'octubre de 2022 i actual tinent d'alcaldia de l'Ajuntament, Jordi Puigneró. De fet, el 2021, recordin, va ser el número 7. La que s'hi figura és l'exalcaldessa Carmela Fortuny, en el lloc número 9 com a suplent. Pel que fa a Esquerra Republicana, Esther Madrona ocupa el número 72 a la llista d'Esquerra. Actualment és la regidora de Cicle de Vida, Promoció de la Ciutat i Memòria Històrica de l'Ajuntament, i en mandat passat va ser la regidora de Cultura. És l'única santcugatenca representant d'Esquerra que forma part d'una llista.
Tenim uns companys de viatge que no ens estan posant les coses fàcils, i aquí parlo directament de la gent de Junts, aquest espai, Puigdemont, i el PSC no ens han posat les coses fàcils. Entenem, o jo personalment entenc, que aquests dos partits polítics posen per davant les lògiques o les preferències de les immobiliàries i les constructores abans de pensar en la ciutadania.
Ignacio Garriga torna a encapçalar la llista de Vox per Barcelona. Garriga va ser diputat al Congrés espanyol entre el 2019 i el 2021, any en què passa a ser diputat al Parlament. Des de 2022 és el secretari general de Vox. A la llista de Vox també hi ha el portaveu del grup municipal de Sant Cugat, Marcos Rodríguez, de número 9, i Felicidad Morera, de primera suplent. Escoltem Rodríguez durant l'entrevista electoral.
Vamos a cerrar TV3 o vamos a buscar un modelo que sea eficiente y que sea justo para los catalanes, ¿no? Porque nos cuesta 341,7 millones de euros, ¿no? Tiene de presupuesto en 2024. Repito, 341,7 millones de euros. Esto es una auténtica barbaridad.
I de Vox passem a la CUP. La llista d'aquesta candidatura de Barcelona per a les eleccions al Parlament incorpora dos encuatencs. Són els exregidors Núria Gibert, que ocupa el número 11, i Ignasi Bea, que va al 36è lloc. No és el primer cop que concorren uns comicis supramunicipals, i així parlava també a l'entrevista Núria Gibert.
Mobilitzar doncs, els pisos buits, clar, tu has de legislar per tenir capacitat, diguéssim, que aquests pisos buits, que els tenidors no només no els surti compte, sinó que es vegin obligats a mobilitzar-los, posar topalls i mobilitzar tot el sòl públic que tens en aquesta direcció, o sigui, en la construcció, en l'adquisició, ha d'haver-hi polítiques de país.
I Rocío Luna ocupa el lloc 63 de la llista de Comuns Sumar. Luna, que anava de número 6 a la llista dels comuns a les últimes municipals, és veïna del barri del Monestir Sant Francesc i parla durant l'entrevista electoral de l'hospital.
Sí, m'agradaria molt saber com està saturada Mutua de Terrassa.
No es creu que estigui saturada.
Sí, sí que està saturada. Què faran? En l'hospital aquest lleuger faran colonoscòpies, no? Faran proves i tot això. Les colonoscòpies que es fan a Mutua de Terrassa, fins a quina hora es fan? Què estan fent a les tardes? Ja t'ho dic jo, estan fent privats. No pot ser que això s'accepti amb aquesta normalitat. Jo crec que hi ha infraestructura segurament suficient. O primer s'ha de prioritzar posar infraestructura suficient en el mateix hospital de Mutua de Terrassa i després veure què és el que necessitem. I si cal, ho fem. Però és que, clar, això, qui ho ha planificat?
I David Andrés és el número 3 a les llistes de Ciutadans per a les eleccions catalanes.
Sant Cugat molts cops ha estat oblidada. Nosaltres, Ciutadans, sempre hem portat moltíssimes propostes al Parlament per defensar Sant Cugat. No? Hem defensat doncs, que el nou hospital, hem defensat la segona residència, no? Hem defensat treure el tribut metropolità. Hem fet moltes propostes al Parlament de Catalunya que molts cops han estat rebutjades pels partits polítics com Esquerra o com Junts, que aquí a Sant Cugat doncs, defensaran una cosa, però després del Parlament els seus companys defensaran una altra.
No és l'únic membre del Partit Taronja que concorre a les eleccions catalanes. L'exalcaldable Aldo Ciprián va de número 12. La coordinadora de la formació Maite Auger ocupa el 19è lloc. L'expresidenciable LMD Pepe Escofet assumeix el 56è posició i l'excoordinador local Martí Patxamé és el primer suplent. I pel que fa al Partit Popular, la regidora santcugatenca Estrella Sananova forma part també de la llista de Barcelona del Partit Popular i ocupa el número 68. L'eurodiputada per Junts, Clara Ponsatí, s'ha presentat ara a les eleccions catalanes encapçalant, com dèiem abans, la llista per Barcelona del partit fundat pel filòsof Jordi Graupera. Ponsatí va viure durant 20 anys a Sant Cugat i és la cap de llista, com dèiem, del partit alhora. I tanquem amb el PACMA. L'exregidor per la CUP i exalcaldable pel PACMA ocupa el quart lloc a la llista dels animalistes. Parlem de Dimitri de Frangla, que més en cuatencs, de fet, aquesta llista reuneix en aquestes eleccions catalanes. El segueixen Juanjo Corres, de número 6, Concepció d'Ampera, de número 7, Viviana Navarro, de 53, Manuel Almagro, de 76, i l'expresident de l'EMD de Valldoreix, Francesc Cardoner, de 81, que va anar de 6 a les eleccions espanyoles. Qui no aporta cap sancugatenca a les llistes d'aquests comicis del Parlament és el PSC.
Les eleccions al Parlament de Catalunya, a Ràdio Sant Cugat.
Doncs moltes gràcies, Marc Castro, per aquest informe. Doncs d'aquests 24 noms, com dèiem abans, només ara mateix Ignacio Garriga seria l'únic santcugatenc amb representació al Parlament. Fa 3 anys també Ignacio Garriga, a més de Damià Calvet i Jordi Puigneró, sí que van tenir cadira, van ser diputats com a representants santcugatencs. Marcos Rodríguez s'hi ha quedat molt a prop, perquè de la llista per Barcelona han entrat 7 per Vox, almenys de moment, i ell anava de número 9, li ha faltat molt poquet, però en tot cas, dèiem, només en aquest cas un santcugatenc que entraria al Parlament com a diputat. Sant Cugat, com dèiem, Arantxa, és un bon graner de polítics nacionals i fins i tot et diria, a vegades més que polítics, molts alts càrrecs, no? És a dir, acostumem a tenir molts alts càrrecs, aquelles segones files, terceres files, que acostuma a haver-hi molta gent. Quan ha governat Junts, déu-n'hi-do la gent que hi ha allà distribuïda, i fa poc, durant la campanya, Esquerra va fer un acte precisament que va voler mostrar tots els alts càrrecs, diríem, de la ciutat que ara mateix estaven al govern.
Sí, ara estava pensant, més que en clau santcugatenca, també sumava, no? I clar, realment la composició del Parlament que ens queda és clarament si pensem en termes d'esquerra, estem parlant d'un tripartit, no? Però si parlem en termes d'esquerra, l'esquerra, els partits d'esquerra, diguéssim, són minoritaris, no? Perquè són 20 més 6 més 4, 30, no? Si contem que el PSC està més a prop de la... no? Són més sociodemòcrates que Esquerra Pura, no? Amb aquests 41, per tant... lectura de que vivim en un país que, on l'esquerra queda lluny, el posicionament ideològic com a mínim, no? I després, evidentment, una extrema dreta que, a més, ara amb dos partits, no? Teníem Vox amb 11, que es manté, i ara en tenim dos més, que és Aliança, no? No considero que siguin bones notícies, no? En aquest sentit, pensar que l'extrema dreta guanya en espectre, no? Perquè són dos partits que són manifestament xenòfobs i que tenen un discurs obertament d'extrema dreta, no? I per tant, tornant a la idea de què pot passar a partir d'ara, no? I però aquesta primera lectura és clara, no? No és un país ara mateix d'esquerres. Entra en una altra fase pel que fa a la qüestió nacional, això està claríssim, i crec que és una lectura que no es pot fer de cap altra manera. Per més que els partits independentistes hagin insistit en això, però en clau social, diguéssim, les coses estan clares.
Molt bé. Doncs parlem ara amb un dels representants, diríem, de l'aspecte ideològic de la dreta del Parlament, que segur que està molt content aquesta nit, perquè el seu partit ha crescut molt, tant a nivell català com a nivell de Sant Cugat. Saludem a Álvaro Benejam, portaveu del Partit Popular aquí a Sant Cugat. Molt bona nit.
Molt bona nit, com esteu?
Molt bé, doncs suposo que com tothom, mirant els resultats, senyor Benejam, i molt content, no? Molt satisfet pel partit i per la ciutat.
Sí, molt satisfet perquè crec que el partit ha fet un gran paper, no? Millorant aquests 12 diputats respecte al resultat que teníem a les eleccions anteriors, que teníem 3, no? De 3 a 15, crec que és un gran resultat i que és indiscutible, no? A més, doncs, nosaltres hem quedat com a primera força no independentista netament, no? Perquè nosaltres no considerem que el PSC ara mateix estigui en aquest espectre, no? en aquesta part de l'espectre polític, i per tant doncs, satisfet en aquestes eleccions. I també donar la dada que creiem que aquest és el resultat, per les dades que hem estat donant, el segon millor resultat del Partit Popular a Sant Cugat, no? Ja parlant en clau local, havíem tingut un resultat millor, crec que a les eleccions del 95, però en cap altres, no? I doblement satisfets per aquesta qüestió també.
Molt bé. Realment, no sé d'on creu que pot haver vingut aquesta crescuda, segurament no únicament de la desaparició de Ciutadans.
No únicament, però majoritàriament sí, perquè nosaltres havíem perdut molt vot d'aquella aparició de Ciutadans, no?, que va coincidir amb les hores baixes del Partit Popular a Catalunya. Per tant, estem recuperant molt vot i Ciutadans ha quedat a zero, no? No ha tret cap escó. Per tant, netament diria que som majoritàriament de Ciutadans. I l'altre, no? Els flecos, ja poden venir d'altres llocs, però jo crec que estem recuperant vots, i el que hem fet és una campanya per atreure aquell vot, amb una campanya oberta i demanant que la gent, doncs, vagi pàgina d'aquests episodis que l'independentisme ha provocat aquests últims anys, i la ciutadania resposa a aquesta trucada, no?, a aquesta crida, i ens ha votat. Hem recuperat aquell vot que teníem abans, no? Havíem tingut nosaltres al Parlament 19 diputats o 17, no?, en algunes eleccions, però era quan no existia Ciutadans ni Vox, no? Ara tenim 15, existim competència, no?, en el nostre mateix espectre electoral. I, per tant, doncs, ens podem donar bastant per satisfets.
Molt bé. Segurament en parlarem molt aquests dies i ara, doncs, encara amb els resultats en calent, fa difícil de dir, però abans hem parlat amb l'Helena Vila, que demanava que hi havia un clar guanyador en aquestes eleccions, i demanava a la resta de forces polítiques que no bloquegessin l'únic govern possible. Podem dir que el PP facilitarà la investidura de Salvador Illa?
No, no podem dir això. O sigui, ara mateix jo crec que s'ha de valorar ben valorat el resultat, veient quina és la correlació de forces i veure quines són les passes que donen els partits que estan cridats a formar govern. El guanyador d'aquestes eleccions és el PSC, no? amb els seus 42 diputats, i per tant crec que són ells els que d'ells d'aquí de partir la iniciativa de formar govern. Després veurem quines possibilitats tenen d'arribar a acords amb altres forces, perquè no arriben a la majoria absoluta, que no serà fàcil, no? Que no serà fàcil. I tampoc descartem un escenari de repetició electoral si no són capaços d'arribar a acords de govern o almenys a acords d'investidura. Crec que està tot obert, o sigui que no hi ha res decidit, que no hi ha res que sigui segur, i per tant nosaltres si ja recolzarem una investidura d'un candidat o altre, perquè crec que no toca, no? I després ja es veurà qui fa la primera passa, qui respon i amb quines condicions, no? I després ja ens plantejarem les nostres vies d'acció.
Molt bé. Perfecte, doncs Álvaro Benejam, portaveu del Partit Popular aquí a Sant Cugat, felicitats pels resultats, tant a la ciutat com a el Parlament de Catalunya, i en seguirem parlant i valorant els propers dies. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bona nit.
Home, sí, ara pensava, bueno, són 6 els de Ciutadans, que estem parlant de nombre d'escons, no? Però jo no crec, com diu l'Àlvaro, que aquesta gran pujada de 3 a 15 vingui només de Ciutadans, o sigui, no pot ser, no surten els números.
No, és evident, els números no surten.
I no són serrells, no? Ell deia, queden alguns serrells per saber d'on venen. Bueno, doncs jo també me'ls pregunto, no és que tingui la resposta, però en tot cas sí que... Està clar que no és només la desaparició de Ciutadans el que ha fet aquesta pujada tan bèstia del PP. És que de 3 a 15 és, jo crec que és el partit que més puja, no? Si no m'equivoco.
Sí, sens dubte.
Seria una, en proporció a la baixada que ha fet Esquerra, no? Que ha fet de 33 ha baixat a 20, no? Que també
I és evident que no podem fer la translació directa de vot. És a dir, matemàticament serien uns perden 13 i els altres guanyen, però és evident que no podem fer aquesta translació.
Sí.
I la participació ha baixat inclús una miqueta, per tant,
però
tampoc
és
prové
semblant,
semblant, no, tampoc prové de l'abstenció
aquest
vot així amb dades generals. Segurament els que en saben, els experts, agafaran els resultats i ho buscaran i trobaran
i
la solució.
Més, també però... crec que Ciutadans sempre ha estat en aquesta, no? Ha tingut aquests votants que han oscil·lat entre el PSC
i el
Partit Popular. Per tant, tampoc serien aquests 6 segur íntegres que han anat al PP, però és interessant en tot cas, no? Pensar on són aquests serrells.
Molt bé. Doncs ara parlem, diríem, amb l'altra cara d'aquestes eleccions, diríem el partit segurament més castigat a les urnes, el partit que tenia la presidència del govern de la Generalitat aquests últims anys, aquests últims 3 anys, i que diríem, doncs, ha perdut bastant de suport popular. Parlem amb Esther Madrona, regidora de l'Ajuntament de Sant Cugat i que anava a les llistes d'Esquerra Republicana. Molt bona nit.
Hola, bona nit.
La primera pregunta és senzilla. Quina valoració fas d'aquests resultats, que és evident que no són bons per Esquerra?
Sí, és evident que no són uns resultats bons. No és evidentment el que ens esperàvem, no és el que desitjàvem, però bé, en qualsevol cas també aprofitar la ben entesa de la pregunta, evidentment, per agrair als nostres votants, a la gent que ens ha donat suport, doncs justament, no?, aquest suport amb aquesta... mirada amb aquesta intenció d'aconseguir o de voler buscar que el país seguís mirant cap endavant.
Veu algun tipus de tendència? Perquè ja les municipals, diríem, els resultats a nivell tant a Sant Cugat, però també a nivell general, també va ser una baixada, una pèrdua de regidors i de vots en general a nivell català per Esquerra, i almenys els resultats segueixen aquesta línia. Veu algun fil, diríem, que uneix les dues eleccions?
Bueno, és evident que, com deies tu, Albert, que en aquestes dues últimes eleccions Esquerra ha anat perdent vots d'una manera o d'una altra, i per tant jo crec que el que toca ara és passar aquesta nit i a partir de demà obrir un període de reflexió, una anàlisi profunda per detectar què és allò que no estem sabent fer bé, potenciar allò que sí que fem bé, perquè també crec que val la pena posar en valor que hi ha moltes coses que sabem fer bé, com per exemple gestionar un país. Segurament hi ha coses que podem millorar i per tant justament ara ens hem de seure, no només en Cugat, sinó arreu del país hem de seure a valorar aquests resultats i saber o intentar esbrinar cap on podem tirar per aconseguir revertir aquesta tendència.
Veu ara aquests 20 diputats d'Esquerra al Parlament. Quin sentit poden tenir? Que pot passar a vegades, que pot ser que perdis 13 diputats, però tingui els que et quedin, diríem els 20 en aquest cas, puguin ser claus per al futur govern que es pugui posar.
Perdona, sí. Que sento sí. Una mica malament, Albert.
No, disculpa. No, que deia que potser aquests 20, diguem, malgrat la pèrdua, i un cop diríem, analitzat això, poden ser importants i poden tenir la clau del govern.
Exacte, nosaltres el que tenim clar és que teníem un programa clar, no? I jo crec que durant tota aquesta campanya hem pogut explicar d'una forma molt clara i concisa que el nostre programa de govern incloïa una sèrie de propostes que sabíem que eren viables, entre altres coses perquè ja les estàvem tirant endavant, i per tant el paper que tindrà Esquerra en aquest sentit doncs serà el de seguir defensant la nostra posició, les nostres línies mestres i anar caminant en aquesta direcció.
Molt bé. Doncs Esther Madrona, número 72 a la llista d'Esquerra. És que ara està pensant de memòria. Crec que sí, no? 72?
Sí, 72. 72. I abans de... Em colo així 20 segons, però abans no he tingut l'oportunitat de fer-ho, evidentment, felicitar també des d'aquí els socialistes per aquest resultat.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies a Esther Madrona, representant d'Esquerra Republicana de Sant Cugat en aquestes llistes a les eleccions catalanes. Seguirem parlant i valorant d'aquests resultats. Moltes gràcies i bona nit.
Gràcies, bona nit, Albert.
Doncs ara hem pogut parlar, diríem, segurament amb la cara els més contents, diríem, que dèiem, no? Que els que han guanyat 13 diputats i amb els que han perdut 13 diputats en aquestes eleccions.
Clar, és evident que és el partit que estava al govern i, per tant, el càstig, no, el desgast, és fàcil pagar-lo, no? I més quan venim d'una, el que dèiem, una legislatura superirregular, amb una acció de govern molt poc explicada, molt poc robusta, amb unes eleccions anticipades que van sorprendre tothom i que, bueno, clar, la lectura que ha de fer Esquerra també és aquesta, no? No, deia l'Esther ara, no són els resultats que desitjàvem ni que esperaven, però quins eren els que esperaven, perquè era evident que era com una caiguda a l'abisme, no? Jo crec que tothom tenia clar que el desgast era fortíssim, i de fet és sorprenent també que aquest desgast, no sorprenent, però de fet Junts no ha pagat aquest desgast, tot i haver format part del govern durant aquesta última legislatura, no? Que va sortir, jo crec que va ser el 2022.
Un any i mig, més o menys. Octubre del 22.
Clar, queda molt lluny, no?, en la ment de l'electorat, no?, en què ens oblidem, no?, tenim una memòria curta, però és evident que si les eleccions haguessin estat molt més a prop, jo crec que els resultats, perquè si ens fixem és que realment Junts resisteix, o sigui, no sé si dir fins i tot que surti indemne, no? Fins i tot amb una campanya que ha estat controvertida, una número 2, que fins i tot ha anat sortint de pantalla, no? Que va començar molta força i que fins i tot al debat de TV3 no hi va participar, no? Per tant, també aquí hi ha una lectura en clau de partits independentistes, no? Sense incloure el PSC, per cert, com fa el PP, no? Que tant a nivell nacional com ara el regidor Benajam, no?, ha recordat, ha volgut incloure el PSC dins dels partits independentistes.
I això també s'ha, tot durant tota la campanya, Vox, diguem, ha alimentat aquest discurs que sí, Salvador
Illa... Que el PP finalment ha comprat, no?
Això sembla. Jo, per exemple, al PP no li havia sentit dir de manera tan directa i ara li hem sentit dir. Veurem per això, després, a l'hora de si els vots o l'abstenció, simplement, del Partit Popular permet un govern o un altre, veurem si acaba facilitant-ho o no. Un altre dels protagonistes d'aquesta nit ha sigut la participació, ho acostuma a ser. La participació a nivell de Catalunya ha pujat una miqueta, ha pujat 4 punts, està ara mateix al 57, gairebé 58%, i fa el 2021 es va acabar amb un 53%. Recordem que eren unes eleccions en pandèmia, amb moltes restriccions, votacions per franges... Vull dir que molta gent segurament es va quedar a casa, més enllà del disgust que pugui tenir polític, per aquesta circumstància. De fet, aquí tenim una gràfica on es veu claríssimament la davallada. I a Sant Cugat sempre estem per sobre
de la mitjana catalana,
menys a les primeres, les del 1980, la resta sempre seguint la mateixa corba, però seguim... I en aquestes ha passat el mateix. 10 punts per sobre a Sant Cugat. A Sant Cugat la participació ha acabat gairebé el 68%, que és res, un 0,7% més que el 2021. Per tant, diguem, podríem dir que bastant similar la participació, i són 10 punts més que la participació a Catalunya. Per tant, Què ens diu això dels santcugatencs? A més, és una tendència, és a dir, és molt, molt evident,
clar,
en el gràfic.
És clar,
eh?
sí, fins i tot. I a més, és sempre gairebé un 10, no? 10 punts, no?
Sí, aproximadament. Doncs
amb el pic al·lucinant del... Bueno, al·lucinant, no? És, crida molt l'atenció del 2017, que vam arribar al 87%. És difícil, no? Jo crec que això caldria que algun expert, un politòleg, ens parlés de per què la gent vota, no? És evident que és una tendència que està a l'alça. No crec que és agosarat fer lectures. És evident que hi ha un punt de... clarament, no?, de politització, no? Jo crec que hauríem de veure, i és això, no goso fer-ho, quines són les característiques demogràfiques, no? Socioeconòmiques de Sant Cugat, que fan que la participació sigui més alta, no? Clar, si penso en el primer que em ve al cap, si penso en Sant Cugat i en per què destaca, no? I destaca, doncs, per una renta per capita alta, se'n fa bastant indefugible unir una cosa amb l'altra.
Doncs tenim una possibilitat, evidentment, molt, molt evident és aquesta que comentes, però hi ha sempre una bossa de ciutadans que viuen a Catalunya i també a Sant Cugat que, malgrat estar empadronats i legalitzats i pagar els seus impostos aquí a la ciutat, a Catalunya, no poden escollir els seus representants polítics. En Sergio González ens en fa un informe.
El cens per a les eleccions catalanes el configuren les persones majors d'edat amb nacionalitat espanyola. En el cas de Sant Cugat, aquest diumenge han estat cridades a les urnes 66.088 persones. Així, s'ha quedat sense dret a participació la població estrangera empadronada a la ciutat. Són més de 13.000 persones majors de 18 anys que no han pogut votar. Aquesta situació també es produeix amb les eleccions espanyoles. Ara bé, canvia en el cas dels comicis europeus, que se celebraran el 9 de juny. En aquest cas, la ciutadania estrangera provinent dels països de la Unió Europea té dret a triar si vol votar des del país on resideix o si ho fa al país d'origen. En el primer cas, han de comunicar-ho a l'administració pertinent per tal de posar ordre en el cens. A Sant Cugat hi ha poc més de 5.000 persones estrangeres provinents dels 27 estats de la Unió Europea, i d'aquests gairebé un miler ja ha expressat la voluntat de votar a l'estat espanyol, mentre que la resta ho haurà de fer als seus països d'origen. Així, el cens per a les europees a Sant Cugat suma una mica més de 67.000 persones cridades a les urnes. En el cas de les eleccions municipals, la situació és diferent. A banda de les persones amb nacionalitat espanyola, també poden votar-hi els ciutadans comunitaris residents al municipi i aquells que provenen de països amb els quals el govern espanyol té un acord de reciprocitat.
Doncs, Sergio, moltes gràcies per aquest informe. La veritat és que aquesta és una altra realitat, la dels estrangers que viuen, i no parlem de la gent que està il·legal, és a dir, estrangers amb tot legalitzat que no poden votar. Tu sembla que ho coneixes bé, aquesta realitat.
Bueno, això té a veure també molt amb els convenis que es té amb altres països. Sí, és curiós, no?, que ja passa a les municipals, no?, que és molt més greu, no?, que no puguis votar en els teus representants directes, i aquí, clar, la xifra és altíssima, no? Si pensem sobretot en la composició demogràfica de Sant Cugat, on la població estrangera és molt alta. Sí,
sí, sí, el Sergio deia que eren 13.000 persones majors d'edat que no han pogut votar avui. Mm. Doncs tornem a fer un F5 amb els resultats electorals, i diria que gairebé ja els podem donar per bons, perquè estem a Catalunya amb el 95%, espera que faig l'F5 i a veure si hi ha algun percentatge més, amb el 98% ja escrutat. La cosa ha canviat molt poquet, per no dir que no ha canviat gens. El PSC guanyaria les eleccions a Catalunya amb 42 escons, seguit de Junts més Puigdemont amb 35, el segueix Esquerra amb 20, després el Partit Popular amb 15, com dèiem. El Partit Popular ha guanyat 12 escons i Esquerra n'ha perdut 13. Vox, cinquena força política, amb 11 escons, manté els 11 que ja va aconseguir el 2021. Els Comuns en perden 2, passen de 8 a 6. La CUP en perd 5, passa de 9 a 4. I Aliança Catalana substitueix, per dir-ho d'alguna manera, a Ciutadans, i entraria al Parlament de Catalunya amb 2 diputats, un per Girona i un per Lleida. Ja Sant Cugat, també la cosa està claríssima. Aquí a Sant Cugat, com ja hem dit, aquí torna a guanyar Junts, sempre ha guanyat Junts en totes les eleccions catalanes, i aquest cop no ha sigut una excepció, amb el 28, gairebé el 29% dels vots. El PSC escala fins a la segona posició, amb gairebé el 21% dels vots. El Partit Popular segueix la tendència a nivell català i arriba a també fa una crescuda molt important, gairebé doble els vots que va aconseguir fa 3 anys, i està amb el 13, gairebé 14% dels vots. Esquerra perd força, es queda amb l'11% dels vots. Vox, cinquena força, amb el 7% dels vots. Els Comuns, més o menys, es queden d'una manera molt similar, amb gairebé el 6% dels vots. La CUP perd una miqueta, amb gairebé el 5%. I Aliança Catalana, que ha aconseguit convèncer a gairebé més d'un miler de santcugatencs i santcugatenques amb 1.018 vots. Per fer una valoració també d'aquests resultats, tenim en antena ara mateix al telèfon el Ramon Gutiérrez, el portaveu dels Comuns aquí a Sant Cugat. Molt bona nit.
Hola, bona nit.
Com valora aquests resultats que acabem de repassar?
Bé, és difícil encara, i evidentment no, tenim tot molt fresc i hem de valorar encara moltes coses, però la primera sensació no és bona, no? Ens trobem en una situació de retrocés de les esquerres, la possibilitat que, bueno, que nosaltres imaginàvem, i sobretot de ment, no? De propostes d'extrema dreta, com perquè, bueno, tant l'Aliança Catalana com Vox, doncs, per nosaltres són les dues cares de la mateixa moneda. En aquest sentit, bueno, no estem del tot contents, no?, en com ha anat tot i així, doncs, bueno, si veiem una possibilitat, no?, d'una majoria d'esquerres en diputats, tenint en compte, doncs, que sembla ser que la majoria independentista, doncs, no es podrà repetir, i, bueno, ara el que toca és veure si les altres forces polítiques que podrien conformar aquesta majoria, doncs, estan disposades a parlar-ne i a trobar, doncs, aquelles coses amb les que ens podem posar d'acord i que poden generar un consens de progrés pel nostre país.
Aquesta opció seria el que en diríem el tripartit, no? El diríem sumar el PSC, més els Comuns, més Esquerra Republicana, imagino.
I la CUP, també.
I la CUP, sí.
Jo crec que són les quatre forces polítiques. Sumem una majoria que supera, no?, els 68 diputats. I per tant, doncs, des del nostre punt de vista, crec que hauríem d'explorar la possibilitat, doncs, això, que les quatre forces progressistes puguem acordar un programa i puguem veure les possibilitats, doncs, de donar un govern d'estabilitat i d'esquerres.
La política ja sabem que és com és, i a vegades es diuen unes coses i després, en funció dels resultats, se'n surten unes altres, però si s'han hagut d'avançar aquestes eleccions 8 mesos, en part o en tot, això ja cadascú que li posi el percentatge que vulgui, és perquè aquests tres partits, diguem, del tripartit no s'han posat d'acord amb uns pressupostos per coses com el Hard Rock Café o el Quart Cinturó.
Sí, clar, evidentment, els partits que tenen més diputats i que són els que redacten els pressupostos, els que fan les propostes, no?, són els que han de decidir més generositat i són els que han de fer més possible aquests pactes amb el govern, amb el pressupost, doncs vam veure, no?, que Esquerra no va tenir aquesta mà esquerra, precisament, per buscar un acord més ampli, només va prioritzar un acord només amb el PSC, i no ens va deixar marge a altres forces polítiques. Jo espero, pues, que un cop veient els resultats, no?, i les escenes de l'extrema dreta i la situació d'emergència en la que ens trobem en tants aspectes, pues, siguin més generosos i siguin capaços, doncs, de proposar un acord en el qual, bueno, i contribuir, no?, a aquest acord en el qual ens puguem posar d'acord. Nosaltres, bueno, la Jèssica, durant la Jèssica Albiach, la nostra candidata durant tota la campanya, l'únic acord possible que contemplem és un acord amb forces d'esquerres. És veritat que les confiances han fallat, no?, en aquests pressupostos, però les confiances es poden refer. I en aquest sentit nosaltres volem estar a l'alçada del país i creiem que això vol dir posar-nos d'acord.
Molt bé. Doncs, Ramon Gutiérrez, tindrem temps de parlar-ne aquí a Ràdio Sant Cugat. Dimecres tenim una tertúlia de polítics, diguem, que reprenem després d'aquesta campanya i segur que podrem fer una valoració més en profunditat i havent mirat els números amb més calma que no ara, com dèiem, en calent. Moltíssimes gràcies, Ramon.
Gràcies a vosaltres pel seguiment i per fer això.
Adéu-siau, bona nit. Doncs precisament el Ramon Gutiérrez mencionava a la CUP com a, diguem, membre d'aquest tripartit o quatripartit, diguem, afegir a la CUP a les forces d'esquerra per sumar, i que de fet si sumen els quatre partits d'esquerres sumarien aquesta majoria absoluta. No sé com ho veu el nostre proper convidat, que és l'Ignasi Bea, el número 36 a la llista de la CUP i Sant Cugatenc. Molt bona nit.
Bona nit. Per dir alguna cosa, vaja.
Com ho veus, això, de fer un tripartit o un quatripartit?
Aviam, nosaltres hem de pedir els resultats d'aquesta nit, però, vaja, clar, no compartim alguna part del diagnòstic, no? Ha guanyat el PSC més la dreta de la història amb un programa que trinxa el país. El senyor Hard Rock, que se'n fotia l'altre dia, deia, com anem amb patinet? Clar que hem de fer més, hem d'ampliar l'aeroport i el Hard Rock, doncs. Clar, nosaltres estem en un plantejament diametralment oposat d'això, i per nosaltres el PSC no és un partit d'esquerres. Per tant, en el diagnòstic no coincidim. Aviam què passarà els propers dies, però vaja, com que no coincidim el PSC partit d'esquerres, creiem que les esquerres han retrocedit de manera evident i, bueno, que el país està en un moment molt complicat.
Mm-hmm. Molt bé. Ara fem ara la... T'havia de fer aquesta pregunta perquè tot just veníem de parlar amb el Ramon.
Ja me l'esperava.
Tot i que ell també m'esperava la resposta. En tot cas, com valores els resultats exclusivament de la CUP? La davallada és important.
Sí, la davallada és important. No podem estar satisfets de cap manera. Hem perdut un nombre important de suports. L'única cosa, la menys negativa, no diré bona, perquè no amagarem la decepció pels resultats. A Sant Cugat sempre traiem una mica més de la mitjana dels resultats a nivell nacional de la CUP i Sant Cugat s'ha mantingut en aquesta dinàmica lleugerament a l'alça respecte al total del país. Nosaltres estem preocupats perquè hi ha hagut un gir a la dreta al país evident, i no tan sols pel fet que hi hagi forces com Vox, que tenen suport important, perquè el PP augmenti, perquè entri l'ultradreta d'Aliança Catalana, sinó perquè això, com deia, el PSC és un partit que actualment està en posicions de dreta clara i ens preocupa molt en un context d'emergència climàtica les polítiques que hipotequen la vida del PSC. Per tant, per nosaltres el panorama és francament complicat i, bueno, hi ha molta feina. Crec que els que ens considerem d'esquerres i sobiranistes en aquest país hem de fer una reflexió de què ha passat. La CUP, evidentment. La CUP ja fa temps que som en el procés Garbí, que ens estem repensant a nosaltres, però també una mica quina serà la proposta del país. I a dia d'avui no hi ha una majoria, la majoria d'esquerres i sobiranistes que nosaltres voldríem per avançar. Aleshores haurem de, bueno, veir els resultats i veure què passa, però vaja... Clar, nosaltres estem molt allunyats del PSC i del senyor Salvador Illa, del Hard Rock, la veritat. Ens costa pensar que podem arribar a acords amb gent que té aquest programa.
Precisament et volia preguntar pel procés Garbí. No sé si el fet que s'hagin avançat les eleccions, que us hagin enganxat en aquest, a mitja reflexió interna de la CUP, de com afrontar, diríem, les properes dinàmiques polítiques, perquè ja veníeu d'una altra patacada a les eleccions anteriors, de no entrar tampoc a les eleccions espanyoles. Per tant, no sé si us ha perjudicat, diríem, que esteu en aquest procés intern vostre de reflexió.
Bé, ens ha agafat a contrapeu. Nosaltres estem, sí, això deies, no?, fent un replantejament, un repensament, després d'uns quants anys de vida institucional i de seves institucions, a nivell municipal, també al Parlament de Catalunya, i sí, estàvem en un moment baix i estàvem replantejant-nos, i clar, les eleccions anticipades ens van agafar això, a contrapeu. El que passa és que, bé, per fer algunes lectures no tan derrotistes respecte a les espanyoles, hem recuperat alguns suports. Nosaltres creiem, estem prou satisfets de la campanya que hem fet, i aleshores, si no hem tingut tant suport popular, haurem de pensar per què hem fet malament i com hem de reconstruir el moviment. Però vaja, que sí, ens agafa contrapeu, això és evident. Nosaltres no treballàvem en la hipòtesi d'unes eleccions d'aquestes alçades, i per tant, bueno, hem fet una mica de peron en el procés d'arribar, que ara reprendrà, i bueno, veiem com avança el país també, perquè no sé com estaran les majories i tot plegat.
Molt bé. Doncs Ignasi Ibea, representant de la CUP aquí a Sant Cugat, moltes gràcies i molt bona nit.
Bona nit, merci a vosaltres.
I ara també tenim al telèfon, a l'altra banda del telèfon, el representant de Ciutadans aquí a Sant Cugat, que anava de número 12 a la llista de Ciutadans, Aldo Ciprián. Bona nit. Sí, Aldo? Hola, bona nit. No el sentim? Sí que hi és, però no l'acabem de sentir. Arantxa, com valores les paraules de l'Ignasi Ibea?
Jo crec que fa una diagnosi molt encertada de la situació. El que passa és que, clar, hauríem de preguntar-nos què hagués passat o què hauria passat a Catalunya sense aquest parèntesi, per dir-li d'alguna manera, que ha suposat el procés, no? És evident que hi ha un retrocés de les esquerres, això també és ho deia jo abans, no? Uh-huh. Crec que és evident, ho sumes. I crec que sumar el PSC en aquest espectre d'esquerres, quan crec que està molt més a prop de la socialdemocràcia, no? Socialdemocràcia és arriscat, i crec que clarament l'Ignasi ho ha puntualitzat, no? I això contrasta moltíssim amb la lectura que es fa des dels comuns, no? Molt més optimista i molt més oberta a sumar els escons dels quatre partits, no?, que ell inclou al PSC com a esquerra.
Molt bé, ara sí que hem recuperat a Aldo Ciprián, el número 12 a la llista de Ciutadans i representant de Ciutadans a Sant Cugat. Bona nit.
Hola, buenas noches.
Bona nit, Aldo. Com valores aquests resultats? S'han confirmat el que deien les enquestes, heu intentat lluitar contra el que deien les enquestes, però finalment, diríem, sortiu del Parlament 18 anys després d'haver-hi entrat.
Sí, la verdad que ha sido un resultado malo como se esperaba, de hecho, no sin apelativos. Lo único que, bueno, pues una lástima, hemos luchado hasta el final. Ha sido complicado también luchar desde dentro del partido también contra tus propios enemigos. Yo creo que fue un error el no presentarnos a las elecciones nacionales a cargo de una persona que luego marchó a un partido de la oposición. Bueno, la verdad que hemos cometido errores y los errores se pagan. La gente ha considerado que había otras opciones más viables actualmente, pues para representar el constitucionalismo o digamos, no independentismo en San Cugat, y me parece totalmente ilícito. Que asumir errores y ya está. No se puede más. La situación queda complicada porque hay unos juegos de equilibrio político en el Parlamento de Cataluña, donde puede haber una restricción de partido, siempre con el beneplácito igual de Junts. Es complicado. Va a ser entretenido desde el punto de vista político, y bueno, y triste por no haber podido entrar. Pero nada más, cuando se pierde de esa manera, pues se puede buscar excusas en ningún lado.
Uh-huh. Ara deia que fins i tot heu tingut l'enemic a casa, no? És a dir, sí. Decisions que s'han pres que no han acabat d'agradar i han perjudicat el partit.
Sí, bueno, el caso de nuestro expresidente, ¿no?, que ara milita en el Partido Popular, pues la verdad ha sido flagrante, ¿no? La verdad que es complicado remar cuando las cosas van mal, remar contra tu propia gente, ¿no? Y hemos cometido errores, yo creo que deberíamos haberlo encontrado antes o entendido antes, pero yo creo que la dinámica era negativa desde municipales y no se ha sabido retomar bien el camino, porque ahora simplemente nos toca replegar-nos i a veure què s'ha fet en el futur.
Molt bé. Doncs Aldo Ciprián, moltes gràcies. Gràcies també per diguem, el tracte que hem tingut amb tu en tot aquest temps i veurem quin és el futur del partit. Molt amable.
Vinga, una abraçada.
Adéu, bona nit. Estem pendents de parlar amb el candidat de Vox, amb Marcos Rodríguez, però no ens ha agafat el telèfon en tota aquesta hora que portem intentant parlar amb ell. Ja ens va passar a les eleccions espanyoles, i ens va dir, diríem, que fins que no parlés Santiago Abascal a nivell nacional no podíem parlar cap altre càrrec del partit. Suposem que han aplicat, diríem, la mateixa fórmula ara mateix, i per això no hem pogut parlar amb ell, però en tot cas Recugat Media recollirà les seves valoracions en el moment en què puguem parlar amb ell. Una darrera valoració, Arantxa, d'aquesta nit electoral, abans de tancar?
Bueno, jo crec que ara cal veure com reaccionen tots els partits i veure realment el pactòmetre, no?, cap on va. Crec que, bueno, és inquietant, no? Crec que és inquietant.
Sí, veurem aquestes sumes i restes, veurem els vetos creuats i veurem els vetos que deixen de ser vetos, segurament. Ara, els oients, us deixem que continueu escoltant el programa de la xarxa, que està treballant i explicant aquestes eleccions generals amb analistes que estan analitzant què pot passar amb aquests resultats que ja us hem explicat aquí a Ràdio Sant Cugat. Que en breu trobareu penjat a la www.cugat.cat tota la informació electoral en clau santcugatenca. Moltes gràcies i molt bona nit.
Les eleccions al Parlament de Catalunya a Cugat Mèdia.